quarts i mig, els dilluns també parlem de ciència-ficció, o almenys cada dos dilluns parlem de ciència-ficció, ho fem amb el Ricard de la casa, i sempre parlem de la ciència-ficció com aquest gènere que ens dona distància i que ens serveix com per alliberar-nos, no?, de la realitat.
Sí, exacte, exacte. Però...
Però hi ha tota una altra part, hi ha tota una altra fondària.
Que la gent l'aprofita moltíssim per disfrutar.
Clar.
I per criticar.
Per criticar, també.
I per denunciar.
I per denunciar.
Clar.
Són
coses...
Fet,
a veure,
de fet, no... és el gènere que, pot, que permet més, a
permet
més a més.
Permet més perquè permet més fàcilment fer distopies o antiutopies, perquè com ens saltem totes les regles i podem posar en qualsevol moment qualsevol cosa de qualsevol manera, doncs ens ho permet. Una novel·la realista no podríem fer aquesta mena de
distopies. És a dir, Orwell denuncia tot el que denuncia a través de 1984 a partir d'un món absolutament imaginari.
Sí, Orwell va vindre a la Guerra Espanyola, va veure el que va veure i a partir d'aquí
escriu
això, i aquests mons totalitaris, etcètera. I com aquesta hi ha moltíssimes pel·lícules. En si, tot el que és la literatura aprofita i fa sempre una mica de denúncia. El que passa és que moltes vegades aquesta denúncia queda una mica solapada, no es veu, o té dobles lectures, és a dir, tu pots anar a veure una pel·lícula, qualsevol, i gaudir-la, però a sota tens un missatge com les seves, una altra capa, i tens un altre missatge, i una altra capa, i un altre missatge, i trobant, pots trobar pel·lícules que s'han fet, que són fantàstiques, no? Un d'aquests casos més famosos és... aquella pel·lícula dels anys 60 que era de la dels lladres dels cossos del 56,
sí,
penso doncs, que és.
Sí, sí.
En realitat, el que estava fent era una crítica del mercantisme que en aquells moments hi havia virulentament als Estats Units. És a dir, aquesta ràtzia anticomunista, etc. Doncs el seu director el que va aprofitar va ser denunciar justament aquest estat de denunciar, va denunciar aquesta injustícia social tan bèstia que inclús va causar que molta gent, alguns es poguessin suïcidar tranquil·lament, no?
Carai!
Això és el que és, sí.
Això és el que és. I parlem de títols d'Antuvi, però...
Podem fer una barreja d'aquestes, no?
Sí, sí, fins als nostres temps. Hem començat amb la música de Wall-E.
De Wall-E, exacte. Aquesta és una crítica mesurada. Però ben feta d'aquesta vitriòlica i sulfúrica, saps? Perquè en realitat és una pel·lícula que qualsevol pot veure, els nanos se la poden veure i poden gaudir-la, perquè és de dibuixos, no? Però a sota hi ha un missatge que és molt bèstia. És a dir, hem convertit el nostre planeta en un abocador d'escombraries. És terrorífic. Però és que aquest missatge és actual, l'estem convertint en una bocada d'escombraries.
No, és absolutament real. No tot el planeta, una part del planeta, bàsicament. Àfrica és el... abocador tecnològic d'Occident.
Exacte, sí, allà és on podem... Allà
allí
on,
trobaríem on... de tot.
Sí, 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 allà col·loquem coses que no les volem a casa nostra i les portem cap allà. Lo divertit del cas és que a Àfrica ara estem comprant terres per fer-les, perquè ens donguin de menjar i sense donar-nos, jo suposo que sí, el que estem fent és enverinar també aquelles terres que després nosaltres ens menjarem aquelles...
Ai, no parem.
És que no parem, per això.
I tant que no.
Wall-E realment és una denúncia tan actual, tan bèstia, tan bèstia. I a mi és dibuixos animats que dius, ostres, mira, un nen s'ho mira i no passa res, no? Clar que tots els contes són molt ferotges. Si tu mires bé allò que dius, qualsevol relat hi ha morts, hi ha això, hi ha l'altre. No?
El paradigma de ciència-ficció, però de denúncia és Blade Runner.
Blade Runner és una pel·lícula que tu te la pots mirar perfectament i la pots disfrutar sense pensar-hi res més. Però a sota hi ha una crítica ferotge perquè dius, què és el que ens fa humans? Quina és la pregunta aquesta? Saps? Què ens fa humans?
Què ens fa humans?
Sí, exacte, m'entens? I és com una crítica de l'esclavatge. Tenim una sèrie d'éssers que els hi hem donat un temps determinat, 10 o 12 anys, perquè visquin, però són humans, però no tenen cap dret com nosaltres. No tenen cap dret. Són esclaus. Són esclaus. Fa justament aquesta denúncia. Si no hi ha res que ens pugui diferenciar, haurien de ser humans, no? I no ho són, i no ho són. Està criticant tota la nostra història de l'esclavatge, el famós esclavatge nord-americà, però també aquí a Europa vam gaudir durant mil·lennis d'aquest esclavatge, i bueno, sembla que no ens en recordem dels temps dels romans, i dels temps de l'edat mitjana, i del segle XVI, i del segle XVII, i del segle XVIII, però també teníem... De fet, encara n'hi ha esclaus.
Sí, de fet, tots som una mica esclaus.
Sí, no, però no en plan teòric. Realment encara hi ha esclaus. El que passa és que són pocs i estan molt disseminats a llocs molt concrets, però hi ha esclaus. Hi ha llocs on venen persones i les tenen com si fossin esclaus i són esclaus. El que passa és que l'estat, diguem-ne, no se n'entera i no passa res, no? No es pot corregir aquesta situació, no? Però sí, és això. I això, el que parlàvem abans, no? La invasió dels lladres de cossos, no? La crítica també ferotge de la...
Ens anem a l'any 56.
Sí, sí. De la psicosi anticomunista, el maccartisme, que hi fa morts, que va causar morts. Hi ha, va veure directors de cine...
La caça de bruixes.
Tots i tal, que es van suïcidar. I molts els hi va destrossar la vida. Vull dir, no els van matar, però els hi va destrossar la vida. Els va convertir en draps. Pobres.
Hi ha pel·lícules molt actuals. La recent... aquesta recent pel·lícula de...
Her?
De
l'Spike Johnson.
Spike Johnson, que ens vas recomanar
especialment. Sí, jo la vaig recomanar. Que és la història del Teodor i de la Samantha. La Samantha està... és la veu de l'Scarlett Johansson. I el Teodor està fet pel Joaquin Phoenix.
Aquesta denúncia a la societat actual,
és una denúncia...
a la soledat.
Exacte, perquè si ens n'adonem, ens aïllem a través del món tecnològic que ens envolta i d'alguna manera ens anem aïllant i ens quedem nosaltres sols. És una crítica també ferotge. Però també hi ha una altra crítica, com aquestes seves i una altra capa més. També podem parlar com a Blade Runner. És Scarlett Johansson, en aquest cas la Samantha, una intel·ligència artificial suficientment humana com per ser una persona? És a dir, l'altra se la pot estimar realment i l'Scarlett Johansson, la Samantha, estima el Teodor? Sí, hi ha una sèrie de preguntes sobre l'ètica que està molt bé fer-se-les, perquè estem arribant a unes fronteres tan difuses que no saps ben bé fins a on arriba una cosa i a on comença l'altra. No? No és allò de que aquí hi ha una ratlleta i fins aquí estem a Andorra i passem aquesta ratlleta i estem a Espanya o a França.
No, això
aquestes
no
fronteres són molt més difuses i no saps en quin camp estàs. No saps si estàs aquí, estàs allà, o estàs als dos llocs alhora, o no estàs en cap dels dos llocs. És que és molt divertit, aquestes històries. I ara ens podem anar d'aquesta, que és justament que fa pocs mesos que està aquesta estrenada, ens podem anar a Metrópolis, a l'any 27, que encara que està representant un món futur del 2026, que ja estem molt a prop, no? Però realment ja ens planteja una altra crítica ferotge, que és justament la mateixa que després es va fer amb Elysium i moltes altres, que és... Hi ha uns quants rics que gaudeixen de tot i hi ha un munt de gent pobra que està pràcticament esclavitzada, no? No està esclavitzada perquè d'alguna manera té llibertat, però la seva llibertat és tan petita que realment caldria preguntar-se, això és llibertat? Si pràcticament no pots fer res? L'únic dret que tens és quasi tirar-te de dalt a baix.
Els tòpics, però, de dècada en dècada, de pel·lícula en pel·lícula, d'alguna manera repeteixen, eh?
Sí, perquè jo suposo que d'alguna manera som humans i tendim a repetir els nostres errors. Per això és molt interessant, moltes vegades, alguns estats, com per exemple França, que de tant en tant recorda, a través de pel·lícules, a través de la mateixa educació i tal, doncs quins van ser els punts històrics anteriors per intentar que les noves generacions se'n recordin i ho tinguin al cap i no facin no cometin els mateixos errors, no? És a dir, no arriba al mateix lloc una altra vegada, no? Per no tornar a patir les mateixes conseqüències, no? I això està molt bé. El que passa és que, clar, costa. Ara, amb aquest món que tenim més tecnològic, amb el sistema d'internet, amb les pel·lícules, amb els llibres digitals, tot el que ens facilita moltíssim a l'accés a la cultura. A vegades dius, bueno, sí, es facilita tant que ara en tenim massa i tot i no podem abordar totes les possibilitats que tenim al nostre abast, no? Però, bueno, d'alguna manera penso que això està molt bé, no? Podem gaudir molt.
Altres exemples, Rick.
El de Elysium, que estava lligada a Metropolis, aquesta pel·lícula del Neil Blomkamp amb la Jodie Foster i el Matt Damon, que té una altra cosa que és molt divertida, que és que el món d'Elysium ja el tenim aquí, no cal pensar-hi. Aquests dies, dia sí, dia també, els diaris, sobretot espanyols, però europeus, pots veure aquestes famosíssimes fotos de la tanca de Melilla.
Sí.
No és Elysium, això. No és justament Elysium. Hi ha una sèrie de rics que viuen en un lloc i hi ha un munt de gent pobra que viu en un altre lloc i aquests volen accedir justament a aquest paradís. La tanca de Melilla és justament això.
Sí.
Si tu vas a mirar, és justament això. És dir, no estem fent ni ciència-ficció, estem fent denúncia social de la situació actual que tenim. És terrorífic.
Uh-huh.
És dir, quan penses, allò dius, ceremoniosament, amb tranquil·litat, te n'adones que, en realitat, moltes vegades aquest món futur el tenim aquí al costat.
Massa, massa al costat, massa a prop. O no, no? Simplement hi és i el que fan doncs els creadors, els escriptors, cineastes, és recordar-nos, no?, que està aquí mateix.
I més coses, per exemple, la famosíssima pel·lícula de 2001, Una odissea de l'espai, de l'Stanley Kubrick. També el senyor Kubrick el que va fer va ser una crítica a on predia el poder de les màquines sobre l'home. Fixa't que a la famosa pel·lícula, quan estan a la nau, justament una màquina mata un home justament per protegir-se. No? Perquè pensa que és l'única manera de poder-se protegir. No? Ja en aquests moments estem parlant de l'any 68, que són, dius, ostres, realment ja la cosa anava així. I no és l'única. Matrix mateix, però, per exemple, dels germans Wachowski.
Sí, Matrix, que tant ens va...
O Terminator. Del Cameron. Són pel·lícules que t'adones que, ostres, el món tecnològic ens pot arribar a sobrepassar i realment es pot convertir en una amenaça. De fet, hi ha una famosíssima sèrie de ciència-ficció que no ha estat mai passat al cine, que justament els humans ens hem convertit en els ratolins i les màquines ens persegueixen per exterminar-nos de tot l'espai, de tota la galàxia.
El planeta dels simis.
Sí, però allà passa només... Que aquesta també en podíem parlar, perquè la crítica de la dels simis és justament una altra que també tenim avui dia aquí a Andorra, que estem parlant ara del matrimoni LGBT i tot això,
sí.
No? No fa gaire, encara teníem la prohibició, no aquí, sinó a altres llocs, a altres estats, la prohibició dels matrimonis interracials. No és el mateix? No és el mateix? Si no, tu no te pots casar una persona de color blanc
amb una altra
persona de color blanc.
Sí,
si tu no
te pots casar... La falta de llibertat de casar-te amb qui tu vulguis.
Exacte. Doncs
sigui
el planeta dels simis
raça.
És una altra crítica ferotge justament d'aquest estat de coses. Poc a poc ho anem a aconseguir. Per exemple, als Estats Units, doncs ja fa unes quantes dècades que es va aconseguir justament eliminar aquesta prohibició, i ara fa poc també als Estats Units estan mirant estat també la prohibició de que la gent del mateix sexe es pugui casar. Pues fantàstic, genial.
I tant que sí.
Meravellós. No?
Mira, l'altre dia llegia que hi ha una a Gran Bretanya, després d'estrenar-se aquesta llei flamant,
sí,
no?
Que fa res,
una
setmana, justament, que el dissabte ja estava aprovada, eh? El que passa és que fins que no s'ha posat en marxa...
Sí, però era un pastor anglicà, diu que ell també
sí, és perfecte, clar. Però escolta, si això es tracta d'amor, clar que sigui un contracte, que això va molt bé,
sí.
Això es tracta d'amor, i tenim els famosos exemples i les famoses estadístiques per tot el món, si realment no passa res, no canvia res.
No.
Per què vols prohibir algo que no passa res?
La veritat és que, és que no. Altres
més,
títols,
més
com
coses.
Per exemple, els Jocs de la Fam.
Els Jocs de la Fam, per exemple, que és una altra d'aquestes pel·lícules que dius, tu te la mires i, bah, però està com força bé, no? Però t'adones que és una crítica ferotxa com el marxisme. Diguem-ne, ens hem convertit en dictadures, hi ha una sèrie de gent que s'ho passa pipa amb aquest cas, en una ciutat, amb unes modes bàrbares i tot això, i després hi ha un munt de gent que està passant fam, que se les estan passant magres, que passa de tot... Que els tenen,
i que els porten a programes tenen... de televisió.
Exacte, clar, per distreure. Està força bé, no? I també, per exemple...
Jocs de televisió, programes de televisió salvatges que aprofiten la misèria d'uns, no?
Hi ha una pel·lícula famosíssima, i aquesta és molt vella, dels anys 80, Roger Ball, penso que era amb el James Caan, que justament entretenia les multituds amb un joc de, amb un joc amb bicis, amb boles i tot això. Ah, hi havia morts, és a dir, els recollien,
els recollien
els pobres per terra.
El tòpic del, del circ de gladiadors, no? Portat a, a diferents...
Exacte, quina era la política dels emperadors romans? Pa?
I circo.
I circo.
Panets, circos.
Sí, els pots distreure i que no tinguin gana i és el poble més tranquil que hi ha. A veure, amb això. I això, diguem-ne, és una màxima que sempre ha funcionat. Si els tens ben, si els tens ben alimentats i els tens distrets, difícilment se te
que és una mica amb el
no?
que...
Sempre hi haurà algú, però és controlable. El que no és controlable és una massa.
Amb el que es basa Susan Collins per als Jocs de la Fam.
Exacte. És una sàtira molt bona als Jocs de la Fam. Ella va dir que l'havia fet, sobretot, quan, inclús abans d'escriure els llibres, que s'havia basat en el tema de les joves generacions que enviaven a la mort a les guerres, i ella citava especialment la de Vietnam, no? Que allò va ser, bueno, terrorífic, no? És a dir, no diré tot d'una generació, perquè als Estats Units era molt gran i hi havia molta gent, però d'alguna manera és un esglaó trencat entre generacions, perquè no solament cal pensar en la gent que va morir, sinó tota aquesta gent que va quedar totalment despenjada per les circumstàncies de la vida, per el que van viure, per com ho van viure, etc. No? Jo tinc un amic meu, que també és un escriptor de ciència-ficció, el Joe Haldeman, que va escriure justament una crítica feroig a través d'una pel·lícula, d'un llibre que es diu La guerra interminable. Genial, sí. També és una crítica feroig amb aquest tema. Que em penso que ja ho he contat més d'una vegada aquí, que és que quan sent un soroll molt fort i molt sec, es tira a terra. No pot controlar. No pot controlar, perquè ahir va estar Vietnam, I jo l'he vist, és a dir, ha passat davant meu, no? A vegades estem sopant i, bueno, un petardo d'aquests que tal, no? I l'home directament s'ha tirat a terra. I diu que no pot controlar, és superior a les seves forces, és a dir, és una seqüela d'aquestes que els hi queda enganxada.
Una seqüela, sí.
Ja els hi queda enganxada, no? És a dir, per això que tota aquesta gent, doncs, viu i és un esglaó trencat, no? La mateixa Guerra Interminable és una crítica feroxa com Tropes de l'Espai del Heinlein, a la guerra i al militarisme. És terrorífic de viure en un estat d'aquestes característiques, no? I els autors de ciència-ficció s'han fixat moltíssim en tot això, no?
La ciència-ficció ho porta a l'extrem? És a dir,
sí,
la realitat
per això,
supera
per
la ficció,
això...
la ficció supera la realitat.
Sí, perquè ens fixem que és com si fos una realimentació. Encara que sigui una distopia i ens posem amb el pitjor dels casos, moltes vegades ens adonem que aquests pitjors dels casos els tenim avui dia, com el que parlàvem de la tanca famosa, no? Però també dona coses molt divertides, com el fet que a mi m'agradaria acabar amb aquesta... que tampoc no s'ha portat al cine, que és una sèrie de ciència-ficció que es diu, és una trilogia, que es diu Llengua materna, en anglès Native Tongue, d'una autora nord-americana que es diu Suzette Aden Elgi, que em penso que també alguna vegada ha sortit aquí per parlar d'algun tema, em penso que del feminisme, una cosa d'aquestes,
sí.
No? Doncs Suzette Aden Elgi ens introdueix en un futur distòpic on el Congrés nord-americà esborra la 19a esmena que garanteix el dret de vot de les dones. És a dir, que totes les dones queden, ja no són persones. Són esclaus, si no vols dir que siguin esclaus,
no, són individus
no de segon nivell.
Categoria.
Ja no estan al mateix nivell que la resta de ciutadans. No? I això
és a dir, els homes.
No? Exacte. En conseqüència, totes les dones del país són privades dels seus drets civils, però no obstant això, amb aquesta sèrie, hi ha un grup de lingüístiques, també d'homes, que estan encarregats de crear una llengua franca per facilitar la comunicació amb els extraterrestres, que col·labora amb les dones per intentar crear un idioma exclusiu per a les dones, que es diu l'Adan. Fins aquí és una novel·la que està força bé, és molt divertida, a mi m'encanta, i està molt bé, no? Ara bé, la Haden Heldin diu que abans de publicar això, ella va fer una publicació per sostenir una tesis molt interessant, que era que buscava determinar si el desenvolupament del llenguatge orientat exclusivament per reflectir els interessos de les dones podria, d'alguna manera, forjar un nou tipus de cultura. Per què això? Perquè estem considerant que totes les llengües occidentals que tenim ara, que parlem ara, que estan al nostre voltant, han estat conformades per expressar els punts de vista masculins sobre l'univers. I clar, no és el mateix punt de vista. I
no,
això,
no.
I aquesta idea està força bé, perquè ja no és una idea utòpica de dir, ostres, això és una cosa que podria ser, no? Però, i si es fes? Donaria pas a algo diferent de lo que tenim ara? I això estaria força bé. És una cosa d'aquestes que ens fa pensar que per això moltes vegades, a mi m'encanta especialment, la ciència-ficció és un tipus de literatura que el que fa és, quan tanques el llibre, et quedes pensant amb les conseqüències de lo que acabes de llegir.
I per acabar, què és la distopia?
Bueno, la distopia és, diguem-ne, el contrari de l'utopia. Diguem que l'utopia seria aquest món perfecte, aquest món ideal, aquest món que tots desitjaríem, i la distopia, l'antiutopia, seria justament el contrari, el pitjor dels casos.
Posar-te en el pitjor dels casos.
Exacte, posar-te en el pitjor dels casos. Per exemple, per una dona, doncs, que hi hagués un congrés que digués que les dones ja no tenen els mateixos drets civils. Això seria una antiutopia.
Doncs, en Ricard de la Casa, com sempre, molt educatiu. Moltíssimes gràcies. I nosaltres marxem, us deixem amb el Jordi Lorente, després amb els companys d'Estirar la Llengua, però que tornem demà, al punt de les 3. I en mitja horeta, tots els continguts, Andorra Difusió.